Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Salutacions també del José Matosas a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i avui, novament, del Rafa Sanahuja a la redacció. Almenys 4 persones han mort i una quinzena més han quedat ferides en un atropellament massiu aquest migdia, a primera hora de la tarda, a Alemanya. Un cotxe ha envaït una zona de vianants al centre de la ciutat de Trèveris, al sud-oest del país centreeuropeu. Però encara es desconeixen els possibles mòbils d'aquest atac d'un home de 51 anys que, segons les forces de seguretat, ha estat ja detingut, tot i que s'hi ha resistit. Davant d'aquests fets, comencem avui el programa només amb una pregunta. Què pot portar un ésser humà a portar el seu radicalisme fins a l'extrem de voler eliminar en una sola acció, en un gest d'uns segons, tantes vides humanes com es pugui? És un fracàs de la humanitat, sense treure la culpabilitat dels qui, utilitzant suposadament una creença o uns suposats també motius ideològics o d'antivalors, diríem nosaltres, es creuen amb llicència, per dir-ho així, de cometre aquestes massacres. Evidentment, tot el rebuig a qualsevol violència i, encara més, aquesta perversió tan dura que vam patir ja nosaltres a Barcelona l'any 2017 i que han tingut a molts països d'Europa, i no oblidem-ho també, de tot el món, a l'Àfrica, a l'Àsia i a tot arreu. Avui és dimarts, tenim una nova edició de Temps de Diàleg, el programa interreligiós, després de l'informatiu. A la segona part, també després de la contraportada del Rafa Sanahuja, la taula d'anàlisi tindrà avui com a protagonista la lluita contra la sida en el Dia Mundial, que és avui. Ens acompanyaran dues persones que tenen molt a veure des del camp mèdic i social amb aquesta causa: el metge internista Josep Maria Guardiola i la investigadora de malalties infeccioses i col·laboradora de la comunitat de Sant Egidi, Alba Ruiz. Tot això i una miqueta més fins que quedin uns 5 minuts per a 3 quarts de 7. Comencem. Avui el pensament del dia, molt enfocat en els nostres companys d'aquest matí, l'equip del programa Primera Hora, el qual felicitem per l'edició número 500. El pensament, com dèiem, ens l'ofereix el cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona.
Bon dia a tothom. Abans de res, m'agradaria felicitar tots els membres del programa A Primera Hora de Ràdio Estel per assolir els 500 programes en antena. Una gran fita que fa palesa la bona feina que dueu a terme diàriament per informar els vostres oients. Enhorabona i us desitjo de tot cor que en pugueu celebrar molt més. Com sabeu, aquest passat diumenge 29 de novembre va començar un nou any litúrgic amb la celebració del primer diumenge d'Advent. L'Església Universal té la missió de difondre el gran misteri de l'amor i de la salvació per tots els racons del planeta. Crist ens revela que Déu és amor i ens vol fer partícips de la seva vida eterna. Aquesta, però, és una feina de perseverança i implica un esforç personal que ens ha de dur a l'encontre amb Déu. Així doncs, al llarg d'aquest temps d'Advent, us encoratjo a llegir de forma pausada i reflexiva l'Evangeli de Marc, cada dia un capítol. És molt senzill. I d'aquesta manera fareu un exercici d'aproximació a Déu gràcies al coneixement en profunditat de Jesucrist i la relació d'amistat amb ell. Us desitjo a tots un sant i intens Advent que us prepari el cor per a la celebració del misteri de l'encarnació i naixement de Crist a Betlem. Moltes gràcies.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Almenys 4 morts i una quinzena de ferits en un atropellament massiu a Alemanya.
Ha estat aquest dimarts al migdia a la ciutat alemanya de Treveris, molt a prop de la frontera amb Luxemburg, quan un cotxe ha envaït una zona de vianants. El conductor de 51 anys ha estat detingut després de conduir més d'un quilòmetre atropellant intencionadament els vianants, segons els agents de la policia local. Per ara no es coneixen els motius de l'atropellament, però no hi ha indicis que es tracti d'un atac terrorista.
Parlem del coronavirus a Catalunya perquè el pas de fase, aquest dilluns vinent, dia 7, no està en perill, però Salut demana prudència.
La ruta que desemboca en les primeres festes de Nadal amb coronavirus té un peatge que dependrà en gran part de com vagi aquest pont de la Puríssima d'aquest proper cap de setmana. Després de molts dies de millora, els indicadors epidemiològics d'avui repunta 6 punts el risc de transmissió, la RT, han fet témer que comportessin un fre a l'avenç de la reobertura. La consellera de Salut, Alba Vergés, però ha fet una crida a la calma. El pas a la fase 2 aquest dilluns dia 7 no està en perill ni preveu cap sorpresa que obligui a modificar els plans.
L'Agència Europea del Medicament autoritzarà les primeres vacunes contra el Covid-19, les de Pfizer i BioNTech, com a molt tard, el 29 de desembre.
L'anunci ha transcendit després que aquest dimarts el mateix Pfizer i BioNTech anunciessin la seva sol·licitud per poder administrar la vacuna a Europa. Totes dues empreses esperaven poder fer-ho abans de finals d'any i el comunicat de l'agència sembla confirmar-ho.
Un apunt cultural, Raimon compleix demà dimecres 80 anys amb l'energia dirigida a impulsar el Centre Raimon d'Activitats Culturals a la localitat valenciana on va néixer, Xàtiva.
Allà és on estarà el seu llegat, però amb el pes sobre les espatlles d'una pandèmia que, segons les paraules del propi cantautor, ha enfonsit l'horitzó, tal com ha dit en una entrevista a l'agència EFE. L'autor de El vent ha vist com la pandèmia paralitzava el que més il·lusió li feia en aquest moment, el Centre Raimon d'Activitats Culturals, que vol instal·lar al convent de Santa Clara de Xàtiva, la localitat on va néixer fa 80 anys que complirà demà. Per cert que demà hi serà com a convidat Raimon en directe en el programa A Primera Hora amb Mercè Raga i Joan Trias, entrevista a La Primera Hora.
N'estarem molt pendents, lògicament. Moment ara per saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens emporta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. Baixen les temperatures, cel força nublat en aquests moments arreu de Catalunya, amb precipitacions que al llarg de les properes hores afectaran sobretot la costa de Barcelona i també comarques del terç nord de Catalunya. Cota de neu al Pirineu de Lleida per damunt dels 1.200 metres i entrada de vent del nord que farà que de cara a les properes hores encara baixin més les temperatures. Demà un dia fred, pràcticament de ple hivern, temperatures encara més baixes amb precipitació sobretot al vessant nord del Pirineu. A la resta no. Demà al matí tindrem moltes més clarianes. Hi haurà alguns núvols, però cada vegada més clarianes a causa del vent del nord i el nord-oest que bufarà i que serà el responsable que baixin aquestes temperatures. De cara als propers dies, dijous, divendres i el cap de setmana, encara farà més fred.
Gràcies, Jordi. I la conferència dels jesuïtes de l'Àsia Meridional, la del sud, ha llançat una mobilització per l'alliberament del jesuïta Stan Duamy, germà de 84 anys, activista pels drets tribals, a la presó per més d'un mes sota càrrecs de sedició i terrorisme, i que ell rebutja.
La Companyia de Jesús argumenta que l'arrest és il·legal i exigeix el seu alliberament immediat. La campanya de solidaritat s'intensificarà en els propers dies en què es preveu una jornada de mobilització per a l'alliberament del religiós que està malalt de Parkinson i necessita ajuda urgent. La veu dels jesuïtes d'Àsia Meridional és una de les moltes que s'eleven per l'alliberament de Swami. Ja a l'octubre, la Conferència Episcopal de l'Índia havia parlat d'un arrest incomprensible. Els bisbes també van recordar que els catòlics a l'Índia sempre han estat ben vistos per tothom com una comunitat de ciutadans leials, respectuosos de la llei i al servei del país.
5 minuts i mig i serà un quart de set. De seguida, temps de diàleg. Parlem de la comunitat Sikh.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Vols fer una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
Vols una resposta al teu problema de salut? Busca-la a 1:15 del migdia, de dilluns a dijous, a Salut Natural per tothom, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Com cada dimarts, aquesta hora és moment del nostre temps interreligiós. La comunitat Sikh és notícia aquests dies, sobretot perquè va celebrar ahir a tot el món el naixement del Guru Nanak Devji. És el fundador d'aquesta religió, el sikhisme. Va néixer l'any 1469 a Talwandi, Punjab, i va morir a Kartarpur, el 1539. A Catalunya, on hi ha unes 12.000 persones que professen el sikhisme, la crisi del coronavirus i les restriccions han obligat aquest any a suspendre la celebració pública de la Nagar Kirtan, una tradicional processó presidida pel Guru Granth Sahib, el llibre sagrat que els seguidors de la creença sikh consideren un guru vivent. El sikhisme, amb més de 500 anys, és una religió basada en la igualtat de tothom davant l'univers, en el treball per estar bé amb un mateix, cadascú una ànima, i en la pràctica de la meditació interior. Ens acompanya avui Gagandeep Singh Khalsa, portaveu de la comunitat Sikh a Catalunya. Senyor Gagandeep Singh Khalsa, bona tarda.
Molt bona tarda, senyora Gràcia.
Quina importància té la festa d'ahir, el naixement del Guru Nanak, per a la comunitat Sikh?
Primer tot, moltes gràcies per la invitació. I sí, el Guru Nanak Devji va ser el primer sikh, va ser el fundador del sikhisme, no? Doncs és la comunitat, és el nostre model, no? Nostre, que seguim la seva filosofia. El Guru Nanak Devji, quan va néixer, hi havia molts problemes socials, desigualtats, molts temes que va començar a treballar, no? Sobretot el tema del sistema de castes, hi havia moltes barreres entre religions, no? I ell sempre deia que som una ànima, no? Que entre nosaltres, que siguin tots com germans, no? Com cada flor té la seva fragància i si ens juntem tots fem un ram bonic, no? Doncs és el missatge. I viurà amb tres pilars de la comunitat Sikh, i són meditar, treballar i compartir. Doncs va ser el Guru Nanak Devji que ens va transmetre aquesta filosofia, doncs, en el món Sikh, que té uns 25 milions de seguidors. Doncs és per a cada Sikh és un dia molt important i esperem amb moltes ganes que arribi aquest dia per fer celebracions. I per aquest motiu és molt important per la comunitat Sikh aquest dia.
Un dia que, juntament al de l'inici de l'any, que aquest 2020 va coincidir, per cert, amb el 13 de març i, per tant, amb l'inici de la pandèmia i de l'estat d'alarma, és el més important, com ens deia ara Gagandeep Singh Khalsa. Tenint en compte que no s'ha pogut fer la processó, com s'ha celebrat la festa, potser més íntimament, aquest any?
Exactament. Normalment, com quan vivim lluny del Punjab, o aquí, o Anglaterra, o Canadà, doncs la comunitat té molta esperança i moltes ganes, no? És com aquí la gent té esperança, no? Que arribi Nadal, no? I nosaltres tenim el fix esperança que arribi Nagarkirtan, no? Del Guru Nanak Dev Ji. Per celebrar-ho, doncs fem un Nagarkirtan, una processó pels carrers de Barcelona, o diferents ciutats de Catalunya, i que atén, evidentment, que tal com sabem la situació que estem vivint de pandèmia, i doncs la situació no ens permet fer una processó, no? Evidentment que molt que ens hagi agradat fer-ho, però passa que la situació no ens permet. I doncs, com ciutadans, perquè també és és la nostra primera feina, no? Perquè podem posar el nostre gra de sorra, no? Que la situació que vivim, doncs vam fer en el Gurdwara mateix, amb restriccions que tenim, que no podíem fer amb més de 30%, i doncs van ser poca gent, i vam fer pregària, meditacions, i ja està.
Què és i què representa per als sikhs el llibre sagrat, el Guru Granth Sahib?
Sí. Mira, els gurus, en persones, Guru Nanak Dev Ji, l'últim va ser Guru Gobind Singh Ji. Els sikhs vam tenir 10 gurus en persona, d'acord? I l'últim guru, Guru Gobind Singh Ji, va decidir que ara el guru dels sikhs no serà en persona, sinó serà en paraula. Shabd Guru es diu, no? Shabd Guru, Guru Granth Sahib Ji. Doncs, per nosaltres, els gurus físicament no tenim, però a través de seva essència, a través de seva paraula, tenim en el Guru Granth Sahib Ji, d'acord? Per mi, el tenir el Guru Granth Sahib Ji és com tenir el Guru Nanak Dev Ji. En el sikhisme és la màxima autoritat, el Guru Granth Sahib Ji. Físicament els gurus no hi són, però seves paraules continuen amb nosaltres. Seva essència continua amb nosaltres, seu missatge, guia espiritual continua amb nosaltres, doncs, i per això el sikhisme és la màxima autoritat. Li tractem, respectem, és com més que una persona, per nosaltres guru vivint, sí? Li canviem roba cada dia, té un dormitori, el pel dit perquè descansi, el dia següent li portem el gurdwara al mig, i li portem esmorzar, dinar, sopar. El guru no necessita res, però és el respecte que sentim, no? Com una admiració cap al Guru Granth Sahib Ji. I per això en el sikhisme, doncs, el missatge que rebem cada dia de l'humanitat és del seguim del Guru Granth Sahib Ji. Per això, en aquest motiu, en el món sikh, tenim aquesta importància del Guru Granth Sahib Ji.
En definitiva, més que un llibre sagrat, és també la representació de l'essència de la religió sikh. Estem parlant amb Gagandeep Singh Khalsa, portaveu de la comunitat sikh a Catalunya. Tenint en compte aquest missatge d'igualtat que comentàvem, podem dir que el sikhisme va ser una revolució a l'Índia en el seu moment, de la qual ara vostès són hereus?
Evidentment, quan va néixer el sikhisme hi havia molts temes, sistema de castes, no? Preguntant el nom de una persona, ja es podien distribuir quina categoria ets i doncs, quin nivell tens, de primera classe, segona o tercera. Per eliminar aquest sistema, el desè guru, Guru Gobind Singh Ji, va decidir que tots els sikhs portaríem el mateix cognom. Per això tots els homes porten cognom Singh, vol dir Jaó, i les noies Kaur, que vol dir princesa. Tu pots venir d'una família més pobra del món, però tu sents princesa. Sí? I així que són 25 milions, doncs tots tenim el mateix cognom, perquè ningú es pugui distribuir que ningú es senti sobre i altre sota. Tots som iguals, som una família, no? I per aquest motiu tots els sikhs tenim el mateix cognom. Qüestió d'igualtat.
Vostè, senyor Gagandeep, va arribar a Catalunya l'any 2008. En 4 mesos ja parlava català, un fet que li ha donat nombrosos reconeixements i l'ha acostat a la realitat de diversitat religiosa que tenim aquí. De quina manera difós vostè el sikhisme a Catalunya?
Bé, el que aquí és on, quan vaig arribar aquí, evidentment, són dues coses que vaig enfrontar. Que per mi, qui no saben llengua, doncs i un altre país i altra la gent et miren amb una mirada molt estranya, no? Doncs per mi va ser una experiència totalment diferent, no? Que la majoria de la gent, quan veu un sikh, una imatge d'un sikh amb la barba llarga, amb el turban, no? i no tallar els cabells, doncs aquí gent, quan veu un sikh, la majoria no ens coneix com sikhs, no? Doncs es confon amb l'islam, sobretot. No? I doncs aquest va ser... Són molts anys d'aquesta feina de donar a conèixer, no? I realment encara estem en aquest camí, no? No hem arribat encara al destí, però estem seguint, no?, fent aquesta feina. I realment el tema de la llengua catalana que va ajudar moltíssim, perquè jo al principi vaig prendre i realment la gent d'aquí em va animar molt, no? Hola, parles català, que guai, saps? Doncs això em feia molt feliç, no? Quan arribava, tornava, hola, saps? Aquestes paraules realment t'animen molt, no? I tenia més gana d'aprendre més i millorar el meu català, no? Doncs així va ser a poc, i al final vaig acabar escrivint un llibre, no? Els dos cinc rius a Catalunya, perquè altra comunitat sí que viu aquí també aprengui català, i realment és un honor per mi, i estic molt content amb que poder fer aquesta feina per la comunitat, i continuem.
Vostè mateix ho deia ara, senyor Gagandip, si encalça una característica visible dels sikhs és un turban i el fet que els seus membres no es tallen el cabell. A més, els seus creients no mengen carn d'animal, entre altres particularitats. Quin significat té tot això, una cosa i l'altra?
Sí, són dues coses. La primera és per nosaltres. Nosaltres, els sikhs, no fem cap modificació. Obra creada per l'univers. Deixem com ens ha volgut crear, doncs una dona no té barba, no? Doncs un home sí. Doncs l'univers ens ha volgut crear així. Doncs jo no sóc ningú per anar contra obra creada per ell, no? Respecto i estimo com sóc, no? Ell ens ha volgut crear així. Perquè els humans hem volgut ser més intel·ligents que l'univers i hem jugat molt amb la natura, no? I hem anat contra, després els resultats que hem tingut, ja ho sabem tots, que han sigut negatius, i realment són aquests motius. Els sikhs respectem com l'univers ha creat, i per nosaltres tenir els cabells és el regal de l'univers, un regal del guru, que mantenim tal com som de manera natural, sense modificar-nos. I el turban és la nostra identificació, no? Tenim els cabells llargs, fem un munió, i després el cobrim nostre cap amb el turban. Ens identifica com un sikh, no? I en tema dels no menjar carn, també ve de tema de natura, respectar, no? Perquè vivim en natura, i doncs nosaltres, els sikhs, pensem que nosaltres no tenim cap dret de matar els animals. Si nosaltres volem viure pacíficament, nosaltres volem viure lliure aquí en aquesta terra, no? Doncs per què nosaltres no permetem viure els animals? I, de fet, els humans no fa falta menjar animals. És tot psicològic, i si no menges carn, no tens proteïnes, tot això. Això és perquè els sikhs no mengem carn i estem sa. L'analítica surt perfecta, saps? Sense colesterol, sense diabètics, no? I menjant tenim moltes alternatives, moltes coses, per més verdures, llegums, fruits secs, no? I més a més, perquè jo el que veig a les granges, com pateixen els animals, no? Com els hi tracten, només com una indústria, és un negoci només, com els hi tracten, no? I els viuen amb una angoixa, pateixen cada dia, després els maten i després ho mengem nosaltres. I ho mengem nosaltres, per això penso que també tot és com ets el que menges, no? Tot es mou així, d'aquesta manera, per això en aquest sentit estem tan està movent negativitat, no? Perquè ve de tot allà. I és molt important que mengem sa i estiguem sa. Si estem sa físicament, psicològicament també serem sa.
Una religió, la sikh, en definitiva, molt encarnada en la natura. En algun moment, tenint en compte que els sikhs viuen molt en convivència amb la diversitat religiosa, també a Catalunya, s'han sentit vostès discriminats aquí?
Moltes vegades que nosaltres, els sikhs que vivim, aquesta confusió que la gent té dels sikhs, perquè nosaltres no estem aquí coneguts com els sikhs, no? Perquè no, la gent no té... Bueno, a poc ha canviat molt, com diuen, de mica en mica s'omple la pica. Ha canviat molt, però encara hi ha molta feina. Per exemple, poso el cas dels Estats Units, no? El cas de Bin Laden. El mateix dia van matar 8 sikhs, el mateix dia. Perquè els sikhs portaven turban i portaven la barba, doncs aquesta confusió i ens perjudica molt a nivell internacional també això. I quan passen qualsevol atemptats, doncs el que passem malament, els que pateixen pel carrer amb els comentaris són els sics, perquè la gent té aquesta confusió. I això és... bueno, per això deia gràcies, perquè això ens ajuda molt a donar a conèixer els sics que vivim a Catalunya. I la gent... jo el que veig més, el que he viscut més, és falta de coneixement, no el racisme, perquè moltes vegades mateixes persones no et coneixen, per a ells és diferent, estrany, però quan et acaben coneixent, doncs, però tens una relació molt bonica. I si fos racisme, la relació continuaria malament. Però molta gent, no parlo d'experiència personal, la gent no ens coneix. Però quan ens coneixen, doncs és una altra cosa.
Des d'aquest programa hem intentat que avui els sics siguin una miqueta més coneguts a Catalunya. Senyor Gagandeep Singh Khalsa, portaveu de la comunitat sikh a Catalunya, moltes gràcies per haver-nos acompanyat en el temps de diàleg dels dimarts aquí dintre de l'espai El Mirador de l'Actualitat de Ràdio Estel. Una abraçada a tota la comunitat sikh i que vagi molt bé. Fins una propera ocasió.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos. Molt amable. Merci.
4 minuts i seran 7:15.
La contraportada, amb Rafa Sanahuja.
Rafa, què ens portes avui?
Doncs mira, Ignasi, jo crec que en aquesta casa, en Radio Estel, i en Barcelona en general i al món sencer, encara hi ha gent que té pessetes. Tu no tens alguna pesseta per casa?
Ho he de mirar encara, però a
doncs
veure.
Doncs mira tu, perquè canviar pessetes per euros pot ser una gran oportunitat, sembla un spot, per guanyar diners, perquè algunes pessetes estan molt demandades i, de fet, es poden aconseguir fins a... Atenció, Ignasi, que no et facin ciribites els ulls, 36.000 euros per elles, ja que hi ha moltes persones que demanen quantitats de diners altíssimes per col·leccionar-les. S'ha convertit en peça de col·leccionista. Així que tothom a remenar a veure si té alguna pesseta per casa.
I aprofitem per dir que Mans Unides recull pessetes per als seus projectes solidaris fins al 15 de desembre. També està bé dir-ho.
Doncs vinga, la falca solidària.
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
Raül, hauríem de trobar un nom així, amb força, pel programa. O sigui, jo havia pensat una cosa així intel·lectualment potent com Paidologos.
Jordi, i algo más sencillo, Crédito de síntesis.
Estic pensant, què és el que més m'agrada a mi de l'escola?
L'hora del pati.
L'hora del pati, tots els dimecres a les 8 del vespre.
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62. Arriba el Nadal a casa, com marca la tradició. Gaudeix del paladar exquisit dels caves Martí Soler més que mai. Del Cor del Penedès a taula, ara en transport gratuït. Compra'ls a la botiga online cavamartisoler.com.
Ja pots escoltar el Gripau Blau a Ràdio Estel.
Esclar, cada dissabte a 9:15 del matí, com sempre.
No, dona, no. No dic el programa, dic el disc.
Han tret un disc? Un disc del programa?
Sí, un disc amb cançons, contes i poesia. Es diu el Gripau Blau a Ràdio Estel, amb Mare Badabó i amics. Ah, i els diners que guanyin van destinats a l'Hospital Sant Joan de Déu. Ja és a les botigues.
Ah, doncs ara mateix vaig a comprar el disc del Gripau Blau.
Tinc un vehicle que em porta sense rodes ni volant. De benzina mai no en gasta, només vol de tant en tant un got d'aigua, una manilla.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi.
La lluita contra la sida continua sent una prioritat mundial, social i de salut. També aquest any marcat per la pandèmia del coronavirus. Se celebra avui, com cada 1 de desembre, el Dia Mundial de Lluita contra aquesta malaltia provocada pel virus d'immunodeficiència humana, el VIH. Va ser el primer dia dedicat a la salut a tot el món. Es fan molts actes de conscienciació. Moltes persones surten al carrer amb un llaç vermell, símbol de la lluita contra la patologia, mentre grups de persones es mobilitzen per recaptar fons per a la investigació i per donar el seu suport i expressar la solidaritat amb les persones que pateixen la sida. El lema d'aquest 2020 és, a nivell internacional, solidaritat mundial, responsabilitat compartida, i en l'àmbit de Catalunya, compartint responsabilitats, la teva salut és la salut de tothom. Enguany, la crisi mundial del Covid-19 ha posat de manifest com les pandèmies fan trontollar la nostra manera de viure i com la salut està lligada a altres problemes fonamentals, com ara els drets humans, la igualtat de gènere, el creixement econòmic i la protecció social. En parlem avui d'aquest problema de la sida, d'una banda amb Alba Ruiz, investigadora sobre malalties infeccioses i també col·laboradora del programa DREAM de la comunitat de Sant Egidi, sobretot a l'Àfrica. Alba Ruiz, bona tarda.
Sí, bona tarda.
Com està?
Bé, tot bé, i vosaltres?
També, gràcies a Déu, bé, el tema de la sida, com el d'altres malalties que han estat una preocupació mundial en les últimes dècades. Sembla que queda una mica eclipsat aquest any pel Covid, però no deixa de ser igual d'important, oi? Per exemple, expliqui'ns una mica a grans trets el que és el programa DREAM, que la comunitat de Sant Egidi sabem que ha impulsat en països africans amb receptes concretes contra la sida.
Sí, exacte. Evidentment, quan parlem de VIH, no hem d'oblidar que també estem parlant d'una pandèmia que, a més, dura de fa molts anys i que colpeix a tot el món, però sobretot a l'Àfrica. I és per això que la comunitat de Sant Egidi ha desenvolupat en tots aquests anys, des del 2002, de fet, un programa, que és el programa DREAM, que ha volgut, en primer lloc, fer front en part a aquesta pandèmia, si podem donar accés a tractament i a diagnòstic a molts països d'Àfrica. I amb els anys també és cert que s'ha anat, diguéssim, augmentant el programa, en el sentit de que també s'han pogut cobrir altres eixos, com és l'educació en salut, altres malalties, aspectes nutricionals. Destacaria això.
Molt bé. Bé, el programa de prevenció, control i atenció al VIH a Catalunya s'assuma cada any amb un manifest al qual s'adhereixen més d'un centenar llarg d'entitats públiques i privades. Per tant, aquí a Catalunya les institucions d'alguna manera sincronitzen també els seus esforços i apel·len a la responsabilitat compartida sense excepció per aconseguir una societat més sana. Se celebra el dia d'avui, el Dia Mundial contra la Sida, des del 1988, i recordem que des d'aquesta data, més de 30 anys, el virus ha matat més de 25 milions de persones a tot el món, xifra que converteix l'expansió d'aquesta malaltia en una de les epidèmies més destructives fins ara de la història. Bé, una persona que ens estigui escoltant, que tingui la sensació que això va a millor, perquè, de fet, ja no és una malaltia tan mortal com ara fa 30 anys. Què li diria, senyora Alba Ruiz? És a dir, tenim el problema encara viu i necessiten molta ajuda, igualment, les persones que tenen el virus o han desenvolupat la malaltia, oi?
Sí, certament. La sensació podria ser aquesta que ara descrivies molt bé, però no és una malaltia que es curi. La infecció per VIH és causada per un virus, i abans d'arribar a l'estadi de sida, que podríem dir que és la síndrome final, no?, amb moltes altres malalties oportunistes, és un estadi molt d'una salut molt feble. Però no cal arribar en aquest estadi per dir que una persona és infectada per VIH i que pugui tenir unes certes complicacions al llarg de la seva vida. I és per això que no sabem encara com curar aquesta malaltia, que la persona ha de prendre medicaments durant tota la seva vida. Probablement haurà d'anar canviant aquests medicaments, perquè a la llarga poden provocar resistències, i això suposa una fatiga per la persona, per la vida seva i de les persones que hi ha al voltant, una càrrega a nivell sanitari. I a més a l'Àfrica afegiria tot un estigma, una càrrega psicològica i social duríssima per les persones que se segueixen infectant, perquè això hi és i segueix sent-hi.
Sí. La transmissió és eminentment sexual i també per via intramuscular o intravenosa, no?
La transmissió és per contacte de fluids, exacte, a través de transmissió sexual, però aleshores també hi hauria la transmissió vertical de mare a fill durant l'embaràs, durant el part o durant l'alletament. És per això, per exemple, que el programa DREAM nosaltres volem treballar molt, molt concretament amb dones embarassades i amb nens, fins al punt que hem pogut evitar, per exemple, que més de 100.000 nens, infants, naixessin sans de mares que tenen el virus. Això és perquè a una dona embarassada se la pot diagnosticar, se la pot tractar, se la pot acompanyar i que pugui tenir de forma sana i natural el seu fill, que, gràcies a Déu, doncs neix sense el virus, no?
Sí, això s'ha aconseguit, ho sabem, a l'Àfrica, en altres llocs del món, i efectivament és una via de transmissió sobre la qual s'ha pogut actuar i sempre és una bona notícia, sens dubte. Passant 5 minuts i mig de 6:45, disculpi, Alba Ruiz, investigadora de malalties infeccioses, també ens acompanya uns minuts el metge internista de l'Hospital Sant Pau de Barcelona, Josep Maria Guardiola, que ja ens ha acompanyat altres vegades. Doctor Guardiola, també benvingut, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bé, en els pocs minuts que ens queden, quina percepció té vostè de com està en aquests moments la malaltia de la sida aquí a casa nostra i també des de la seva experiència de metge?
Bé, la situació és radicalment diferent a el que explicava l'Alba. L'any passat, a l'any 2018, a l'estat espanyol estan descrites 4 transmissions maternofatals, és a dir, transmissió vertical del virus, només 4. Que ja són moltes, perquè haurien de ser zero, però bueno, són molt poques comparat amb el testimoni que ens diu la nostra companya, no? La situació en el nostre entorn és una situació de malaltia molt més controlada, però és una malaltia que la transmissió hauria de ser zero. I cada any a l'estat espanyol hi ha uns 3.200 contactes, nous contagis diagnosticats, i uns 600 a Catalunya, no? Aleshores, això què vol dir? Això vol dir que estan fallant algunes mesures de prevenció. I això està molt relacionat, sobretot, amb la transmissió que el 60% de transmissió és per via sexual, no? Aleshores, hem avançat molt, però encara hem d'avançar més i no es pot baixar la guàrdia. Aquest seria un missatge, jo crec, que molt important, no?
No baixar la guàrdia, efectivament, i mantenir aquesta lluita. Va sortir ara fa uns mesos, quan començava tot just a arribar el coronavirus aquí a casa nostra, una notícia sobre una persona que s'havia curat. No sé si algú de vostès ho té clar, això. Era el primer cas del món.
No, hi ha dos casos declarats, que és el pacient de Boston i el pacient de Berlín. No sé si era pacient de... Si ja se'ls coneix pràcticament per la ciutat que venen.
Sí.
Són casos molt... que semblen fer unes circumstàncies molt curioses, amb unes mutacions molt particulars, amb pacients que han fet com una espècie de linfoma, de malaltia hematològica, que han precisat un trasplantament de moidós i ha donat la circumstància de que això ha fet que aquest pacient pugui erradicar el virus. Això és una cosa absolutament excepcional, quasi d'investigació, però que d'alguna manera obre la porta perquè, des del punt de vista teòric, doncs això es pot fer, encara que sembli una mica lluny, encara. Però sí, hi ha hagut aquestes dues experiències que han estat bastament estudiades i publicades i comunicades a tot arreu, però, en fi, és una aspecte molt marginal.
Molt marginal. Encara falta, doncs, aquesta vacuna que s'intenta aconseguir que no arriba encara, o altres maneres, ja no només de convertir la malaltia en no mortal, que anem en aquesta direcció ara, sinó també en la possibilitat de guarir-la, no?, mitjançant la medicina, els remeis.
Avui en dia, és a dir, vacuna no existeix i és complicat perquè és un virus amb una gran capacitat de mutació i una gran capacitat com d'amagar-se dins del cromosoma de les cèl·lules, no? De tota manera, els pacients aquí ve positius, avui en dia, tenen un tractament molt bo, financiat per, en el nostre país, pues, completament al 100%, fàcil de fer, molt eficaç, amb pocs efectes secundaris, o sigui, amb aquesta perspectiva sí que estem en un moment bastant dolç, tot i que seria estupendo poder erradicar la malaltia. En aquest moment encara no està al nostre abast, però sí que realment hem millorat molt aquí la investigació al llarg de tots aquests anys, que s'han donat uns fruits espectaculars, no?
Sí.
Això no vol dir...
Sí, deixo també amb el que dieu, perquè en recerca amb la vacuna també veiem, no?, avenços, tot i que no hem arribat en aquest moment, però sí que voldria puntualitzar que, aleshores, mentre no arribi justament la vacuna també es pugui ser d'accés universal. Sí que en línia amb el que comentàveu, no? de la prevenció i de la transmissió zero. És a dir, el que s'ha d'aconseguir és que hi hagi un tractament universal, un accés a la sanitat i un tractament que pugui arribar a tothom amb excel·lència, no? Que en aquest sentit, per exemple,